Sentiment. Passió. Opinió. Rauxa. I Barça, tot Barça. Si això és el que busques a l'esport, Diari Esport, el teu esport diari.
Falten 8 minuts per les 12. Segur que l'Eduard té alguna cosa a dir, el Ricard també i l'Àlex. Acostuma a passar. Avui tothom estava pendents de la televisió, d'aviam, Sete, Valentino, Valentino, Sete, patapam, tots dos per terra. Apa, fer punyetes.
Sí, a més el Rossi em sembla que feia no sé quan que no queia. Devia haver caigut un cop a la banyera a casa seva, no? No, és que feia molt temps que no queia. I ha passat una mica com l'Eurocopa, no? Avui sí. Mengen a la Fórmula 1, bueno, suposo que en parlareu després, no? A la Fórmula 1 aquí no passa, no hi ha mai sorpreses. Però bueno, mira, algun dia havien de caure i... Què passa que anar tan lluny, no? Anar-te'n al Brasil per caure...
Anar-te'n al Brasil per caure, també déu-n'hi-do.
És que, imagina't...
Que caure... s'exultaré al Cito Pons, no? Que,
oh, clar.
Tenia un pit que no vegés.
Espera un moment que vaig cap a Rio de Janeiro lladre. No anem al programa, però ella riu. Damià!
Hola, Jordi.
Què tal?
Molt bé, fantàstic.
Llavors, home, ja no m'estranya, no cal que ho diguis.
Quina no, jo ho dic pel Gran Premi, eh? No. Gran Premi fantàstic.
Sí. Anem ràpidament. Vinga, anem a començar, perquè, esclar, estan Sete, Valentino, Valentino, Sete i els dos a terra.
Els dos a terra per qüestions diferents. Sete Gibernau per una errada pròpia, doncs tot just començada la cursa, la volta número 2, s'ha sortit una mica de la traçada, ha agafat un sot i a terra. I ha tingut 10 voltes de força desencís. Les 10 voltes que ha trigat Valentino Rossi a caure. En aquell moment Valentino Rossi podria haver-se assegurat amb un quart o amb un cinquè, haver agafat un bon grapat de punts i anar-se'n a Alemanya doncs, com a líder sòlid d'aquest Mundial del MotoGP, però resulta que, havent de lluitar amb una moto, la Yamaha, en aquest circuit inconduïble, Valentino Rossi, doncs, com sempre vol donar gas abans que tothom i sempre vol guanyar, doncs avui l'ambició l'ha pogut i ha anat per terra. I això ha fet doncs, que això mateix, Sito Pons, pugui dir que els seus pilots han guanyat. Tamada, Bias i Hayden ha estat al podi, Checa el 10, Schaus el 12, i en el Mundial doncs, les coses continuen igual. Aquí havien de desempatar i resulta que no han desempatat i Bias se'ls acosta a 13 punts. I Sete Gibernau, que ens deia que avui ha perdut una molt bona oportunitat.
Sense cap mena de dubte, aquí teníem un ritme molt bo, però podíem haver fet una grandíssima cursa i no ha pogut ser, però bueno, ja et dic, no... Són coses que passen, no es pot ara intentar tirar darrere, ha estat una errada meva i no de l'equip i al final doncs, aquí guanyem o perdem tots i avui doncs, hem fet aquesta petita errada molt, molt important al final, però que bueno, anem a l'Alemanya que vam guanyar l'any passat i tenim les mateixes ganes o més.
Què més ha dit Sete, Damià?
Doncs mira, suposo que recordes el que va passar l'últim Gran Premi d'Holanda, no? Aquell dissabte fatídic també. Doncs després de dominar la cursa i a l'última volta Valentino Rossi el passa i el guanya i resulta que van topar perquè Sete Gibernau va arribar doncs, amb el parafang trencat. Avui, anecdòticament, Sete Gibernau ha tornat a explicar que s'han tornat a tocar amb Valentino Rossi.
Amb el Vale ens hem tocat un altre cop entrant a la primera curva, ha entrat per dins, m'ha tocat i ja ha aixecat la mà demanant-me disculpes. I bueno, jo he esperat una mica i he anat fent mica en mica i bueno, ja et dic, o sigui... No és excusa de res, he entrat una mica més ràpid, he entrat a dins, he tocat un base i he caigut.
Anem als dos i mig, perquè ara tot queda igual, la classificació per dalt, òbviament. Els dos i mig, què destaques, Damià?
Doncs mira, destaco primer els dos podis catalans repetits dels d'Holanda, amb Pedrosa segon i Elias tercer. Destaco la victòria de Manuel Pojali, campió del món, un home que semblava doncs, en una situació ben fosca des de començament de temporada. I... què vol dir això? Doncs que abans d'aquesta cursa era a 72 punts del Dani Pedrosa. Per això, des del box, des del mur, li han marcat al Dani Pedrosa que es conformés amb la segona posició. I destaco també que Randy Depunier, l'home que fins avui era líder, encara que per un punt, ha tingut problemes amb els pneumàtics i això ha fet que a mitja cursa hagués de baixar el ritme. Un altre home que ha passejat la seva decepció ha estat Sebasporto, un home que està aquí per guanyar curses i també segurament per guanyar el Mundial, però la seva moto ha dit prou a mitja cursa i al final ha fet dues voltes pràcticament al ralentí. I a l'hora de sentir protagonistes, doncs un Dani Pedrosa que té 11 punts més que Randy Depunier, nou líder del Mundial de 250.
Dani Pedrosa, bona nit.
Bona nit.
Expliquem com ha anat la cursa.
Bueno, la cursa ha anat bastant bé. Aquesta vegada hem tingut una bona sortida. Ha reaccionat molt bé a l'arrencada de la moto. I he anat avançant la cursa, però ja l'hem avançat. I bueno, ha començat a tirar amb un ritme molt fort. La veritat és que hem anat molt ràpid tota la cursa, fins a inclús l'última volta. Però tenia alguns problemes amb el pneumàtic de davant que ja s'havien repetit els entrenaments menors a la cursa que els entrenaments, però bueno, tampoc m'han refiat del tot al final i segon està molt bé, ho he intentat, però pues, li anava molt ràpid i bueno, ha sigut difícil.
Per això t'ho pregunto, ho has intentat quan t'havien marcat segon o okay des del mur?
Sí, però bueno, jo ja sabia que segon estava molt bé abans de que m'ho marquessin.
Però tot i que t'ho han marcat a dues voltes pel final, has intentat atacar-lo perquè has arribat a 76 mil·lèsimes.
Sí, bueno, si estàs allà, pues, és evident que ho has de provar, no, almenys.
Nou líder del Mundial, Dani.
Bueno, la veritat és que està molt bé perquè fem ja falla curses que estem sent bastant regulars i això és molt important. Mai havia tingut una regularitat tan bona com ara. Però bueno, de ponent a punxat i així que bueno, ja ho veurem en altres curses.
Anem de mirar el 125, què ha passat?
Doncs mira, que ha guanyat aquest home que ha corregut la cursa amb una cremada de segon grau al coll, que es diu Héctor Barberà, que és de València, que corre per l'equip de Seidorf, que avui tenia una moto que volava, i ha superat Estoner i Dovizioso. Pablo Nieto ha fet el setè, i destacar doncs, que Jorge Lorenzo, un home que estava aquí per guanyar, doncs ha caigut i ha hagut d'abandonar per la seva banda el català Jordi Carchano. Héctor Barberà, en qualsevol cas, ara mateix se situa segon del Mundial a 16 punts d'Andrea Dovizioso.
Una última qüestió. Què ens espera abans de les vacances del mes d'agost, Damià? Què tenim per aquí ara?
Ens esperen dos grans premis, 18 de juliol a Alemanya i la setmana següent, 25 de juliol, a Anglaterra. Anirem a l'estiu i ja reprendrem cap a finals d'agost a la República Txeca.
Gràcies per tot, Damià.
Adéu, bona nit.
Així sona l'alta competició. Així sonen els carburants Repsol. No et perdis el recital dels pilots Repsol al Campionat del Món de Motociclisme.
Falta un minut per arribar a les 12 de la nit. Senyor Eduard Huet, fins molt aviat.
Moltes gràcies.
Gràcies a tu i molta sort.
Esperem-ho que sí, que la necessitarem, sens dubte. Àlex Santos, fins aviat també. Moltes
que tinguis
gràcies.
Molta sort, Jordi.
Moltes gràcies. Ricard, t'ho dic amb majúscules a tu. Moltes gràcies.
A tu, sobretot. Bona nit.
Bona nit. D'aquí un minut arribem a les 12 en punt de la nit. A aquest programa li queden 61 minuts de vida hivernal, perquè demà l'Eduard està aquí, eh? L'Eduard estarà aquí pel canó. Avui s'acabava la versió de l'hivern, continuarà la versió de l'estiu, però no tornarà la temporada que ve en aquests micròfons de Catalunya Ràdio. Ens acostem, ara ja sí, perillosament, a les 12 en punt de la nit. Senyores i senyors, bona nit, són les 12. Aquesta hora ja ho puc dir ben clar. Me'n vaig. Me'n vaig perquè m'han obert les portes de bat a bat per fer-ho. Plego de Catalunya Ràdio. Amb tota la pena de més de 21 anys en aquesta casa, que encara que marxi, continua i continuarà sent la meva. Deixo aquí una vida. Vaig començar en aquesta casa amb 17 anys, vestit del servei militar, la gent jove ara ja no la fa, en aquell any encara es feia, i amb cabells al cap, amb una redacció molt petita al costat de gent com l'Arcadi Alibés, la Pilar Calvo, el Lluís Canut, i gent que encara continua aquí com el Santi Carreras, el Josep Anton Aïsa, el Jaume Boix o el Josep Maria Batllori. Érem la redacció de dilluns a divendres, o el Pere Escobar, el Jordi Túrria, l'Eduard Berraondo, la Verónica Pareja, o el Quique López Vilalta, l'Imma Pedemonte, que conformaven alguns d'ells el cap de setmana. D'això repeteixo ja fa més de 21 anys. Era una època de ràdio amb sabata i espardenya, i on, encara d'adolescent, el Ramon Bernils, el Quim Monzó i el Jordi Vendrell perpetraven el millor programa de ràdio de nit que s'ha fet mai i que es farà mai, que era el Lloro, el Moro, el Mico i el Senyor de Puerto Rico. Ells em van fer descobrir, quan tot just tocava la meva majoria d'edat, l'antic biquini de Barcelona i un petit arsenal alcohòlic que mantenien amagat a un petit forat que hi havia en aquest estudi, el que passa que aquest estudi ara està molt reformat, però en aquella època no estava reformat, i en una de les cantonades on ara hi ha la televisió hi havia com una espècie de caixeta on allà guardaven algunes ampolles alcohòliques. Catalunya Ràdio era petita, però es va anar fent gran. La vam anar fent gran. Avui me'n recordo quan estic en l'última hora en aquesta casa de gent que ens ha deixat. El mateix Ramon Bernils, el Jordi Vendrell, l'escriptor Quim Soler, el conserge, el Pere Costa, la companya de Catalunya Música, la Maró Gené, entre d'altres, i el primer director, el Jordi Costa, aquell reusenc, un dels grans culpables que aquesta ràdio comencés a semblar el que després seria, la Ràdio Nacional de Catalunya. I amb ells, tots els directius que han manat i que han fet aquesta casa gran i que m'han ajudat a formar-me com a periodista, però bàsicament com a persona. El Xino, el Josep Maria Franzino, el Carles Vilarrubí, l'Agustí Ferrer, el Jordi de Droca, un sotsdirector com el Pere Artigas, que tant va apostar pels esports en aquesta casa, igual que Joan Maria Claveguera, Eugeni Cabanes, o també a tots els directors generals, des de l'Alfons Quintà, el Joan Granados, el Jordi Vilajoana, el Miquel Puig, el Vicenç Villatoro, i també, malgrat que ni l'he vist, ni l'he escoltat, ni l'he pogut saludar personalment, el Joan Major. En aquesta deu vull tenir un record cap a alguna gent, cap a una, per exemple, de les persones més imponents que un s'ha trobat al davant i que més he après. I ho dic amb la boca ben grossa i ben alt. El Josep Cuní, cap de programes d'aquesta casa en una època que un començava i que puc dir, i d'una manera contenta i feliç, que ha estat qui m'ha fotut les més grans bronques en aquesta casa. Però una de les persones a qui he d'agrair que iniciés el meu mestratge com a periodista. El primer gran talent d'aquesta casa, Miki Moto, ara Miquel Calzada i Olivella. A les persones a qui vaig tenir el gran honor i plaer de compartir i acompanyar en el primer butlletí que es va fer a Catalunya Ràdio l'any 83 a la tarda. El primer butlletí el compartíem amb la veu d'aquesta casa, que ho continua sent, Joan Anton Ramoneda, i amb la gran Àngels Barceló. He d'agrair a tanta gent que espero que no canvieu el dial perquè us estic fotent un rotllo que quedareu tots amb els pèls de punta. Però, en fi, és igual, aguanteu perquè sigui un dia, tot és l'últim. Esclar, he d'agrair al Joaquim Maria Puyal. El primer que em va fer suar com una truja a una transmissió. Aquell trofeu Joan Gamper on vaig debutar amb un derbi Barça-Espanyol on també hi havia per allà, ara ho explicaré, l'Eduard, on el Quim preguntava «On ets, Jordi?» I jo deia «Sóc aquí!» I ell, amb una mala llet i burxant-me que no se l'acabava, em deia «On és aquí?» I la malia als ossos. Jo crec que ho vaig dir entre 30 i 40 vegades que sóc aquí. Després vam anar a sopar a un restaurant de les Corts amb ell, el Bassas i l'Eduard Buet. Quina bronca, Déu meu senyor, quina bronca. Però sempre ho he dit. Les bronques del Puyal han estat i seran un llibre d'estil del que ha de ser tot bon periodista. Vull recordar-me també avui, en aquests minuts Andy Warhol, de la gent amb qui hem crescut junts des de fa 21 anys. Per exemple, no els puc dir tots perquè acabaríem a 3:15, però alguns. El Josep Maria Moreno, el cap de conserges, a punt ja de jubilar-se. La Roser Carbonell, l'Anna Costa, la Magda Llurba, la Rosa Romero, el metge el Jaume Pedrós, tècnics com el Xavier Clemente, l'Enric Alegre, el Joan Gelabert o el meu amic Sergi Cotillas, o del seu germà Francesc, o el Xifreu. Gent com la Rosa Maria Pérez, com la Cristina Dax, l'Eugènia Aroza, la Conxa Massa, el Jaume Benet i tants i tants i tants altres. Gràcies a tota la gent que ens ha donat el suport en aquests últims dies. No han estat gens fàcils, no, realment no. A la gent que ens ha trucat, a la gent que ens ha enviat e-mails, a la gent que avui està aquí, que n'hi ha molta. I tranquils, pacífica, molt pacífica, no fan res de dolent. També dic una cosa, tenint en compte els e-mails, els missatges i les trucades, que aviso, no m'he mort ni penso fer-ho, que quedi clar. Mireu, marxo, o hauria de dir millor, que em fan fora perquè la direcció va considerar oportú variar l'horari del programa. Van ser inflexibles. Estaven i estan legitimats a fer-ho. Vaig parlar per primer cop amb la directora de Catalunya Ràdio el dia 22 de juny. El primer cop que ens vèiem cara a cara des que ella es va fer càrrec de la direcció de l'empresa. Em van explicar el que volien fer amb el programa de nit. Els hi vaig dir que no ho faria perquè considerava i considero que els programes s'han de començar a les hores en punt i que no creien la ràdio de les mitges hores. Van dir que no estaven d'acord. La primera oferta que se'n va fer era de 12:45 a 12:45, perquè la directora i la cap de programes volien fer un programa d'espectacles de nit. Vam estar parlant i amb un clima de discrepància, però també de cordialitat, l'Enric Frigola em va oferir la possibilitat, al subdirector, de fer de 12:45 a 1 i ampliar un any el contracte. Vaig dir que no. Vam quedar amb la possibilitat de parlar-ne el dilluns següent, perquè era la setmana que tothom marxava de Revetlla i ens ho penséssim tots plegats. Jo ho seré molt franc. Segurament molt no els agradarà que sigui tan franc. He d'explicar-ho. El meu cos em demana que ho expliqui. Jo vull explicar com ha anat tot. No us enganyaré. Sabeu que em puc equivocar, però no enganyo. Aquell dia, de la reunió amb Catalunya Ràdio, al matí rebo una trucada del director general del grup Godó, que em planteja reunir-me amb ells. Ho faig durant 20 minuts al restaurant La Oca de Barcelona. 20 minuts, no més. Abans, uns dies abans, és cert, m'havia arribat una possibilitat d'anar a treballar a Madrid, amb una emissora de ràdio de caràcter estatal. La veritat, parlant amb la família, anar a viure a Madrid no em feia gaire gràcia, la veritat. Però parlem amb el director general del grup de comunicació Godó. Em diu si vull treballar a RAC1. Li dic que en podem parlar, però que la meva opció prioritària és Catalunya Ràdio, amb majúscules, indiscutiblement, perquè continuo creient en el projecte de la mitjanit esportiva de la que és aquesta casa. Me'n vaig uns dies fora de Barcelona, el dilluns que ve, dia 28, em torno a reunir, la direcció és inflexible, es manté tot, de 12:45 a 1. Dic que no, perquè el meu contracte especifica que el programa s'ha de fer de 12 a 12:45 i perquè hi crec, la reunió és breu, es pensen que ja he firmat per RAC1, juro que és mentida, juro per la meva filla que és fals, juro per la meva família que és mentida que jo hagués firmat per RAC1, jo no volia marxar de Catalunya Ràdio, volia continuar, però ells tenien altres idees respectables i legítimes, a majúscules. No tinc res contra ningú, res, res. Durant aquella època espero encara que si algú de Catalunya Ràdio veu la llum i gira el pensament. No firmo cap contracte per problemes amb Serrells, espero que encara algú giri el pensament, descarto Madrid, fins abans d'ahir. Abans d'ahir divendres, al matí, via e-mail, firmo el meu contracte. Per què no he volgut avançar el programa a 12:45? Us preguntareu molt. Aquest programa, el No ho diguis a ningú, va néixer amb la idea de fer-se a la mitjanit, de començar a la mitjanit, com a tret diferencial de ser el primer programa de ràdio en català de la història de la mitjanit. Aquest sí que era el gran repte. Era enfrontar-se cara a cara amb el José María García, amb el José Ramón de la Morena, amb la gent de Ràdio Nacional d'Espanya, amb la gent d'Onda Cero. Vam començar l'any 96. Recordo que un estava als Jocs Olímpics d'Atlanta i abans d'un partit que havia de jugar l'Arancha Sánchez Vicario rep una trucada de Santi Carreras i em diu, la direcció demana un nom, ràpid. I dic, no, és que no ho sé. Van començar a sortir noms infames, noms més o menys originals, noms per tallar-se les venes, fins que al cap d'un quart d'hora em torna a trucar Santi Carreras i em diu, ja tinc el títol. Dic, digues, no ho diguis a ningú. Dic, no, tranquil, no ho diré a ningú. Diu, no, no ho diguis a ningú. Dic, hosti, que lleig. Dic, no es pot dir no ho diguis a ningú. Diu, sí, home, és una de les frases que més s'utilitza en l'argot periodístic. No ho diguis a ningú. Començo a pensar, començo a trucar amics. Hi ha una persona, que ell no ho sap, però que ara ho puc explicar, que és decisiva i molt important en el nom d'aquest programa. És el Marcos López, company del Periódico de Catalunya. A qui truco i li dic, escolta'm, no ho diguis a ningú. I la seva resposta és... Jo. És feo de cojones. I dic, com vols dir? Diu, sí. I pengem. Al cap d'un quart d'hora tornem a parlar. Em truca el Marcos i em diu, jo estava a Atlanta. I em diu, escolta'm, és com el Kobe, que és lleig d'entrada però després va agradant. I ens vam decidir, finalment, pel no ho diguis a ningú. Era l'any 96. Eren les 12 de la nit. L'any 96 comença el programa. L'any 99, aquest programa havia desbancat en audiència, segons l'Estudi General de Mitjans, el García. Havíem desbancat el tòtem del periodisme esportiu parlant en català i de les coses de casa. Amb els anys, ens hem apropat a la SER i ens distanciàvem dels perseguidors. I seguíem cap amunt. La gràfica marcava que la temporada passada el programa va arribar a una mitjana anual de més de 70.000 oients diaris, quan el primer any la mitjana va ser de poc més de 40.000. Segur que han crescut amb una generació i que espero que no ens oblidin en la nova aventura que començarem. La direcció, legítimament, repeteixo, legítimament, va ser inflexible en l'horari. I jo també. El poder el tenen ells i, per tant, i repeteixo, legítimament van decidir que no es movien del barco de Chanquete i que els hi sabia greu, però que ja sabia on estava, metafòricament, la porta. I d'aquesta manera, amb un pols, acabo la meva etapa a aquesta casa meva, la casa dels meus somnis. Consideren, segons el seu criteri, que amb un canvi d'horari, començant a una mitja hora abans, anirà millor. Ho fan pel bé de Catalunya Ràdio, perquè ho creuen. Amb tots els meus respectes, no tinc la mateixa opinió. I, a més, crec que no és bona consellera començar un programa als quarts, o a dos quarts. No marxo, repeteixo que m'han obert les portes i les finestres perquè ho faci, però no tinc por. Tenia il·lusió per quedar-me, però també en tinc per marxar. Així li vaig comunicar a la directora, la Montserrat Minovis, en el primer diàleg que vaig mantenir amb ella en aquesta casa demà farà 15 dies. Tenia molta il·lusió per continuar. Sobretot per celebrar que d'aquí una temporada faríem 10 anys del No ho diguis a ningú a les 12 de la nit. Però també ara tinc il·lusió, perquè tinc al davant un repte nou, i ja en van uns quants. Encara que ningú, alguns pensi que no he fet gaire reptes, de debò que la meva vida, malgrat ser relativament jove, n'he tingut molts de reptes. Sempre penso que no puc superar el repte anterior. Primer va ser el senzill fet de ser redactor amb 17 anys d'aquesta casa. Després va ser fer un programa els diumenges a la tarda, al vespre, que es deia al final de la jornada, 84-85, els diumenges. Després acompanyar el Puyal al futbol, el Canut al bàsquet, fer el bàsquet sol, fer l'any 92, coincidint amb els Jocs Olímpics de Barcelona, un resum diferent dels Jocs Olímpics a la mitjanit, ja va ser una premonició del que passaria poc temps després, engegar un projecte de 7 hores els diumenges a la tarda, ara ja consolidat de la mà de l'Òscar Fernández, que es deia La Jornada i que es diu, i, és clar, plantejar-me el que fins aquesta hora ha estat el gran repte de la meva vida professional, posar-li el català a la mitjanit. La diferència no era fer un programa d'esports a la nit, era fer un programa d'esports a la mitjanit, això, de fet, estava molt sobat, ho feia tothom, la diferència era la llengua. Si ells parlaven en castellà, nosaltres en català. Si ells parlaven del Real Madrid, nosaltres dels d'aquí. Si ells parlaven de la selecció espanyola, nosaltres de la catalana. I si ells parlaven de la nació espanyola, nosaltres dels països catalans. La diferència era òbvia, no era l'hora. Era la llengua, la cultura, el país, en definitiva, el sentiment. Recupero el fil que, com diu l'admirable David Llorenç, acabo d'enviar a cerrosdv.com. Ara tinc un gran repte per davant. Estic aguantant com un torero i no m'ho pensava, eh? T'ho juro que em pensava que anava... Deixa'm respirar una mica. Repeteixo que crec que després de 21 anys i mig tinc un gran repte per davant i entendrà tothom que puc dir i marcar-me una publicitat gratuïta. Que a partir de la temporada que ve aquest programa no es farà a Catalunya Ràdio. Es farà a RAC1. El faré a RAC1. I, a més, ampliat. Em van oferir fer de 12 a 2 quarts de 2 i em van oferir fer de 11 a 1:30. I vaig decidir començar a les 11, perquè crec que amb les hores en punt. I a les 12 començarà una emissió diferent, però igual, d'aquest programa. Que avui m'han comunicat, no es podrà dir, no ho diguis a ningú. Ja buscarem un altre nom, no hi ha problema. I ho faré amb bona part dels col·laboradors que m'han acompanyat aquestes 8 temporades. Amb il·lusions renovades, amb voluntat de continuar parlant d'esports en català i amb més temps, i a més, amb l'eufòria de poder dirigir una redacció de joves periodistes. A més, m'han ofert la direcció del Departament d'Esports i em fa una il·lusió tremenda. Aquí, a Catalunya Ràdio, avui que us dic adéu, un fins a sempre, un fins aviat, sapigueu que sota la samarreta de la meva nova empresa sempre portaré la de Catalunya Ràdio. Aquesta no me la traurà ni Déu ni Cristo. Pocs, segurament, poden entendre les meves sensacions. I, és clar, no puc dir adéu sense recordar-me dels meus germans. Uns altres llests, uns llestos, uns altres menys, uns altres intel·ligents, uns altres hàbils, uns altres galtes, però germans al cap i a la fi. A tots el que han passat per la millor redacció d'esports que hi ha hagut, entre les que conec i les que no conec, la millor. A la que forma part de la ràdio nacional i més esportiva de Catalunya. Hem estat a tot arreu. No puc oblidar els Jocs Olímpics, havia de ser els d'Atenes, però la decisió que s'ha pres ha obligat a la renúncia. Europeus de bàsquet, de futbol, mundials, copes, champions. Ara m'entren els records. Seul 88, Atlanta 96, copes d'Europa perdudes. Noi era un especialista en copes d'Europa perdudes. Aquell charter a Liverpool. Aquell debut del Pau Gasol a Memphis. Amb més de 100 persones i un mes i mig després de l'11 de setembre als Estats Units a veure el debut del Pau. Tantes anècdotes, tants grans moments, tant neguit, tanta amistat, tant riure, tant patir. I això gràcies a aquesta redacció. És collonut que només amb un grup de gent puguis fer un ambient com el que hi ha hagut ja a aquesta casa. Des del primer que va passar fins a l'últim a marxar. Els que hi ha ara i els que han anat marxant. Gràcies a tots. Els que han vingut aquí, evidentment, avui. Els que han trucat, que han estat tots. I, és clar, a tots els que m'han envoltat més properament els últims temps. El Cristian García, Josep Maria Déu, la Colla Ballester, l'Eduard Pujol. Què faria, Eduard, sense la teva sordera, ara? Sempre els teus textos que em fas trepitjar cada vegada que llegeixo. El Ricard Torquemada, l'amic que ha apostat per mi fins a l'últim moment, fins a l'últim instant, fins amb l'última opció. El Miquel Jario, el tècnic que està aquí davant. Hi ha casualitats a la vida. Avui el Miquel Jario tenia festa i avui el Miquel Jario li ha tocat treballar, casualment. El Jario és d'aquells tècnics que són un bé de Déu pel que fa al programa, perquè només amb la mirada ja sap si li dona permís a la cabra per entrar, si l'orquestra ha d'agafar els músics o si ha d'entrar a la publicitat. I, és clar, el meu amic, el meu enemic, el meu padrí, el meu germà gran, el meu pare, el Santi Carreras. La persona que més m'ha ensenyat a formar-me com a periodista i com a persona. La que m'ha ajudat als moments més complicats i la que m'ha putejat en els moments més plàcids. La que ha fet gran aquesta redacció d'esports, el qui la va blindar. Les seves ensenyances de 20 anys són les que aplicaré a partir d'avui. Que ningú no tingui el més mínim dubte. Ell ha estat la meva gran virtut, ell i els meus companys. Com va definir el gran professor, el Ramon Besa, el Santi és el teu cordó umbilical. Gràcies, Santi. Algú, i no m'estan nosaltres, ha tallat el cordó. El teu adéu va significar el principi del meu. I tranquil, que tots plegats ens retrobarem. I, evidentment, a tots vosaltres. Els que estan d'acord amb el programa. Els que l'escolten circumstancialment. Els que l'escolten cada mitjanit. els que no li agrada gens i els que se'l graven. A tots, gràcies de tot cor. Me'n vaig, o almenys ho he intentat, sense fer soroll. Per la mateixa porta en obres, per la que vaig entrar i que 21 anys i mig després continuen obres. Espero que els pròxims dies em deixin, em deixaran, tornar a recollir les meves pertenences perquè necessitaré un tràiler de mudança estrellero per recollir el que tinc a la redacció. Els meus companys saben que tinc papers que jo crec que formen part del diari d'Indiana Jones. Poden sortir moltes sorpreses d'aquells calaixos. Fins i tot algun ésser en vida. Però ja en parlaré. És la gràcia d'aquesta ràdio. Marxen les persones, queda la casa i la seva gent. Confio molt en el meu futur professional, però li desitjo, amb tota la sinceritat, que em cap al cos, el millor per la que ha estat i, en el fons, del meu cap fins al meu cor, continua sent casa meva. I, sobretot, els que manen i els que manaran, amb qui, efectivament, he tingut diferències de perspectiva, de criteris, d'horaris, però que, repeteixo, estan legitimats per fer-ho, que continuïn conservant l'essència del que ha estat Catalunya Ràdio. Que ningú no oblidi. La Ràdio Nacional de Catalunya.
No ho diguis a ningú.
No ho diguis a ningú. Jordi Basté.